IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. Es Castell inicia la regularització de 8 xalets construïts en zona verda per evitar la seva expropiació. El motiu és que es van construir a causa d'un error del consistori que els va atorgar llicència mentre es tramitava el nou pla general. Ara s'ha començat el procediment per revertir la situació. Tot d'una, en donant més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
A causa d'un error de l'Ajuntament d'Es Castell, un grup de veïns del carrer Fontanilles i Agamenón van rebre llicència i van construir casa seva. Però després, el pla general preveia que la zona fos declarada com a zona verda. Ara s'ha iniciat una modificació d'aquest pla per corregir aquesta anomalia i que els veïns puguin estar més tranquils i regularitzar els seus habitatges. I és que la situació ve d'enrere. El 1986, l'Ajuntament d'Es Castell va començar l'aprovació de la modificació del pla general d'ordenació urbana del municipi. Però fins 6 anys després no es va aprovar de manera definitiva. I en aquest transcurs de temps, el consistori va atorgar les llicències d'obres de aquestes cases del carrer Fontanilles i Agamenón. I vet aquí la sorpresa, a partir de quan el nou pla general va estar aclarit, els veïns tindrien casa seva dins una suposada zona verda. Això els ha impedit rebre permisos per a qualsevol classe de reforma o fins i tot per posar unes plaques solars. Escoltem alguns veïns afectats.
Quan la van comprar no estan acabades i mos van donar, diguéssim, una pròrroga de ser llicència ja concedida l'any 90-91, per tant, si mos concedeixen una pròrroga, entenem que és zona urbana.
Però nosaltres volem tenir les coses com tot el món en regla, perquè nosaltres venen bé, però després vendran els fills o vendran coses.
Creiem que és un fallo de l'Ajuntament.
Per fer justícia amb els veïns i trobar una solució definitiva, al plenari d'ahir dimecres Es Castell va aprovar per unanimitat i de manera inicial modificar puntualment el pla general. Els terrenys passaran a ser residencials. Escoltem el parla Lluís Camps.
Vam cercar una solució que els veïns recuperin el 100% dels seus drets i aquesta zona verda del poble que se desplaçarà a un altre indret.
El Consell haurà de fer l'aprovació provisional i després tornar a passar pel plenari municipal. I encara Es Castell s'ha aprovat una baixada d'impostos per als residents del municipi, una mesura que suposarà un estalvi total de 200.000 euros per als veïns. A partir de l'any que ve, els residents pagaran un 3% manco de l'IBI, de l'impost de sobrevents immobles, i també veuran reduïda la taxa de FEMS, que recordem es va implantar amb la posada en marxa del servei de recollida porta a porta. Concretament, aquesta taxa es reduirà un 10% entre els residents, un 20% als comerciants i les cotxeries deixaran de pagar aquest tribut. La majoria de veïns veuen amb bons ulls aquesta decisió, tot i que alguns també reclamen que la taxa de FEMS tingui en compte el nombre de persones que viuen a cada habitatge i no només els metres quadrats. Sentim les seves opinions.
Jo lo haría depende de la gente que viviese en la vivienda.
Lo que hem explicat un de FEMS, dic jo, no?
Nosaltres, el meu, vivim a un pis de 120 metres, som dos i pagarem el doble que és qui en viu en quatre.
Un 10, ben mirat és res. Però val més això que res.
En un moment, està bé. L'any que ve, em passa una altra.
Que falta ara que rebajen algo, en vez de tanto subir.
Lo veo bien. Si es que imposible, ya vamos a llegar un momento que no vamos a tener ni pa comer con la subida.
La mesura s'ha aprovat aquest dimecres en aquest plenari extraordinari després que el municipi hagi superat ja el 85% en la separació de residus.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El PSOE torna a la càrrega contra el conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, i els seus presumptes interessos particulars amb la nova llei de ports. Els socialistes han sol·licitat la compareixença de Lafuente al Parlament i també la de la consellera de Presidència, Maria Antònia Estarelles, a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per donar explicacions sobre l'aplicació del Codi Ètic i de la Llei de Bon Govern en relació amb aquest cas. A més, el PSOE ha sol·licitat també documentació relativa als possibles vincles de Lafuente amb l'empresa que gestiona al port d'Adà i sobre la seva propietat de l'edifici on hi ha la seu d'aquesta empresa, entre d'altres. Sentim la diputada socialista Pilar Carbonero.
És important demanar als nostres representants polítics que siguin totalment transparents i que, des de l'oposició, han de lluitar perquè la política s'exerceixi des de l'interès públic, no per interessos particulars ni per interessos econòmics, que massa vegades veiem que, d'amagat, s'estan tramitant.
Els socialistes van denunciar la setmana passada que la nova llei de ports oculta interessos particulars del conseller de la mà. La Fuente apareix com a propietari de la seu de l'empresa que gestiona el port d'Adallà, que és de la seva família. I la Fuente va reconèixer més que ha heretat unes accions del seu pare d'aquesta mateixa empresa. Els socialistes adverteixen que la nova llei que s'està tramitant beneficiarà, entre d'altres, aquesta empresa, i és que el principal canvi legal que s'hi vol introduir és que les concessions de ports s'ampliïn dels 30 fins als 50 anys. I una altra compareixença, el delegat del Govern Central a les Balears, Alfonso Rodríguez, compareixerà dimarts que ve a la Comissió Mixta sobre Insularitat del Congrés i el Senat per explicar la crisi migratòria a l'arxipèlag. Ho fa a petició dels diputats del Partit Popular, Cristóbal Marqués, i de Vox, Jorge Campos. La cita serà a les 10:30 al Senat. Delegació del Govern assegura que Rodríguez compareixerà, això sí, sempre que les agendes li ho permetin. En la petició del PP li demanen per la gestió de la crisi, l'estat i funcionament dels serveis administratius que gestiona l'Administració General de l'Estat, la dotació dels efectius de la Policia Nacional i Guàrdia Civil i també la planificació d'infraestructures. Sentim el senador per Menorca, Cristóbal Marqués.
L'Estat no està donant resposta a tot aquest drama que s'està produint. No tenim un estat que un govern que estigui, un govern central, evidentment, que estigui sent solidari amb el que estan visquent les administracions locals, sobretot de Consell de Formentera, el Consell d'Eivissa i el Consell de Mallorca, que són els que ho estan patint més, i demanant respostes, que és el que farem la setmana que ve a la comissió.
L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
En plana municipal, Ferreries compra l'edifici del costat de l'Ajuntament per poder en un futur ampliar les dependències consistorials i centralitzar també tots els serveis municipals. La Junta de Govern d'avui té previst aprovar la proposta d'adquisició de dos immobles per un import total de 370.000 euros després d'arribar a un acord amb la propietat. Els nous espais serviran per a crear una nova sala d'exposicions, entre d'altres, tal com explica el regidor de l'Ajuntament, Ramon Cintas.
Que també doncs, pugui servir doncs, per poder albergar una sala d'exposicions en el centre i bueno, per doncs, l'arxiu municipal i tot el que faci falta, ja que bueno, doncs, ens queda molt petit l'edifici actual i que també tenim altres serveis repartits en altres edificis que intentaríem doncs, centralitzar allà alt.
I Ciutadella torna a licitar les obres de la coberta del Saló Gòtic, mitjan després que la primera proposta quedés deserta. Ara el consistori la modifica, però en manté el pressupost inicial de 420.000 euros. Els canvis afecten bàsicament el sistema de climatització i s'amplia el termini d'execució de les obres 2 mesos respecte a l'anterior projecte i, per tant, ara serà de 10 mesos. Es tracta d'un espai situat a la planta primera de l'antic Palau del Governador i declarat bé d'interès cultural. Presenta filtracions i problemes estructurals que obliguen a una actuació urgent. De fet, el Saló Gòtic roman clausurat des de fa un any, la qual cosa obliga, entre d'altres, a celebrar els plenaris al Palau de Can Saura. La coberta té un gran valor històric, ja que en la part interior hi estan representats els escuts de les famílies dels jurats de la Universitat de Ciutadella que va pintar l'artista Caterina Camps entre els anys 50 i 60.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I la vaca vermella de Menorca es consolida com un producte gastronòmic de qualitat i cada vegada és més present a les cartes de bars i restaurants. Des de fa uns anys es treballa per introduir aquesta carn autòctona de Menorca i la seva acollida és molt satisfactòria entre els consumidors. Per mirar de potenciar-ne el consum, aquest cap de setmana i també el que ve, se celebra la 7a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Vaca Vermella. Un any més hi participen 14 restaurants de tots els municipis excepte Eloi Escastell. Toni Sansaloni és president de l'Associació de Restauradors de Pime.
Se mantenen el nombre de restaurants que ens afeim, i després està contenta perquè han aconseguit una gran cosa, que és introduir moltes cartes dels nostres restaurants arreu de tota Menorca, que emprin la vedella nostra d'autòctona d'aquí, no? I això fa que els criadors pues, se sentin reforçats en la feina que fan.
Els restauradors oferiran tota mena de plats elaborats amb aquesta carn de quilòmetre zero.
Hi ha plats, per exemple, de carn estofada, evidentment hi ha l'hamburguesa de vedella vermella de Menorca, nosaltres i altres fan el que són peces bones, com pot ser un xuletón de la vedella aquesta, o com pot ser un entrecot fet amb una salsa de formatge de Menorca, vull dir, són ja més plats més gastronòmics de restaurant, no?
Actualment hi ha 2.500 exemplars de vaca vermella menorquina, una xifra que es manté estable els darrers anys.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
8:55, l'actualitat continua a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí, ara parlant de cultura. Perquè la delegació menorquina del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears ha editat el recull dels Premis d'Arquitectura des del 2013 fins al 2022. És el cinquè llibre publicat d'aquesta... Volíem dir que és el cinquè llibre publicat d'aquesta col·lecció en què es mostren els edificis més destacats des del 1997. Ramiro López.
La rehabilitació del Teatre Principal de Maó del 2001 o la construcció de l'alberg de Sa Vinyeta de Ciutadella